Ràdio Arenys, aquí i amb tu. Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Lluís Sabater. L'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya adverteix de l'increment de la violència contra les persones LGTBI. En un comunicat explica que enguany ja ha registrat 70 incidències, un 30% més que en el 2018. L'alerta arriba després d'haver denunciat una parella de dos nois de 18 i 21 anys una agressió homòfoba al parc de Joan Miró de Barcelona divendres a la nit. En parlàvem des de la xarxa amb Xavier Martínez, víctima de l'agressió, que ens explicava així els fets.
Crec que la meva agressió no ha estat, diríem, físicament res de l'altre món, que és una cosa molt lleu, que no m'han desfigurat la cara, ni ha estat res alarmant. Ha passat, i vull que quedi constància, que se sàpiga. Eren, sí, 7 nois que no arribaven a la majoria d'edat,
sí.
Que la pitjor imatge que recordo, més que el moment dels cops i de les ferides, que va ser molt ràpid, és el moment previ. El que mai se m'oblidarà és quan s'apropaven aquests joves, 7 joves, que ens acorralaven per totes bandes, i conforme s'anaven apropant, doncs s'anaven posant les caputxes de les dessuadores i s'anaven pujant la roba per tapar-se les cares per no poder identificar molt.
Millora notablement la salut del treballador afectat per la fuita d'amoníac del polígon nord de Tarragona. Jordina Salvat ens amplia la informació. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
El treballador que divendres passat va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron per la fuita d'amoníac al polígon nord de la Pobla de Mafumet ha passat d'estar crític a estat greu. Aquest és un signe positiu de recuperació, tot i que des de l'Hospital de Barcelona segueixen apel·lant al temps i a la paciència. L'accident a l'empresa Carburos Metálicos de polígon nord de Tarragona va deixar un balanç d'un mort i dos ferits, un de greu i l'altre de lleu. El treballador ingressat a l'Hospital de Barcelona va passar en estat crític aquest cap de setmana, però ha tornat a l'estat greu. Aquest passat divendres, Protecció Civil va haver d'activar el pla Plasecat en estat d'emergència. La fuita va ser controlada a mig matí i les mesures de les mostres d'aire del grup de control ambiental indiquen que no hi ha presència d'amoníac al voltant del polígon nord de Tarragona.
Més coses, l'alcalde de l'Espluga de Francolí, David Rovira, deixa el càrrec després de 16 anys de govern i de 20 vinculat al món de la política. Aquest diumenge ha aprofitat per fer balanç. Ens ho explica l'Arnau Martínez des de l'Espluga FM Ràdio.
L'alcalde de l'Espluga de Francolí dels últims 16 anys plega en menys de 15 dies. David Rovira no va optar a la reelecció a les passades eleccions i ara es jubilarà políticament. Rovira, trepit del canvi urbanístic del municipi, els anys millorant els accessos i creant noves zones urbanístiques. També s'ha mostrat satisfet per tot l'arranjament de carrers del nucli antic.
Feia molts, molts anys que no s'hi intervenia, no? I a poc, amb el pas del temps, doncs, bueno, es pot que havia anat baixant doncs, cap a zones noves, cap al casal, cap a unes carreres, o sigui, havia anat fent les zones noves, abandonant aquelles, no? I nosaltres enteníem que si no entràvem com a, amb diner públic allà, doncs era molt difícil d'arreglar.
L'alcalde també ha fet autocrítica i assegura que els dos àmbits que s'han d'impulsar són el de la indústria i el del turisme. David Rovira va accedir a l'alcaldia el 2003 després d'un mandat com a cap de l'oposició. El Convergent plega veient la patacada del seu successor a les passades eleccions, Jordi Torre, que amb la marca Junts per l'Espluga ha perdut dos regidors donant una majoria absoluta a Som Espluga, una agrupació d'esquerres.
Fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquesta setmana, a tota Europa i a bona part del món, està tothom convocat a fer boicot al plàstic. Aquesta setmana es tracta de viure aquests propers 7 dies intentant no utilitzar plàstic, o de fet utilitzant el menor plàstic possible. A hores d'ara no podem viure sense plàstic, és impossible imaginar-se el món sense plàstic. Els ordinadors que fem servir són de plàstic, els cotxes porten un munt de peces de plàstic, els electrodomèstics, la nevera que teniu a casa, la rentadora, està feta bona part d'ella en plàstic. En la sanitat el plàstic és imprescindible, les xeringuilles estan fetes de plàstic, molts utensilis que utilitzen els metges per operar o per auscultar-nos quan anem a la consulta del CAP tenen peces de plàstic que són insubstituïbles. El plàstic forma part de la nostra vida i és imprescindible. Ara, el plàstic com a element, el plàstic com a base, el plàstic en bossa, el plàstic d'envoltori, el plàstic que s'utilitza per qüestions estètiques, el plàstic d'un sol ús, el plàstic que no té consistència, aquest és absolutament prescindible. Ens hem passat la vida vivint sense ell. I ara ens hem acostumat a fer-lo servir, entre altres coses, perquè ens hem cregut que realment ens facilita la vida. Per exemple, una tonteria, els brics. Recordeu quan van començar a sortir els brics? Eren aquelles caixes que per obrir-la, agafaves una tisora, tallaves una punta i per allà sortia la llet. Ara ho hem canviat per unes peces de plàstic, uns taps en rosca, que són absolutament prescindibles. Per què hem hagut de posar peces de plàstic als brics? Doncs perquè algun dia algú va creure que així en vendria més i tots hi han anat al darrere. El mateix passa amb les bosses de plàstic, no les que paguem quan sortim del súper, sinó les que consumim quan estem a l'interior del súper per anar a la fruiteria, a la verdoleria o a la carnisseria. El mateix passa amb coses tan estúpides, no absurdes, estúpides, i si em permeteu dir, imbècils, com vendre plàtans pelats embolicats en plàstic, o dents d'all pelades amb una presentació semblant a les d'unes pastilles. Van amb pelades amb una mena de blisters i treus la dent d'all d'aquest envoltori de plàstic. És absurd. I això no ens hi hem d'acostumar. Es tracta precisament d'eliminar tot aquest plàstic, d'adonar-nos que no costa tant, per exemple, doncs, retornar alguna ampolla, si és d'aigua o si és de llet al supermercat, la imatge aquella del lechero americana, el nano o l'home en bicicleta que anava canviant les ampolles de llet a les portes de les cases. Doncs això aquí es feia, no en aquest sistema, sinó quan anaves al súper ho tiraves amb una mena de cubell gros on recollia les ampolles per després posar-les en caixes i tornar-les a les empreses. Es tracta d'això, no d'eliminar el plàstic, que és impossible a hores d'ara, però sí d'eliminar tot aquest plàstic superflu que ens hem acostumat a utilitzar i que no necessitem per viure. Per tant, avui en parlarem, i d'aquí una estona en parlarem amb l'Alba García de Greenpeace, però per aquells que ja us enganxeu des del principi del programa, avui us animem que durant tota aquesta setmana, durant els propers 7 dies, inclòs avui a partir d'allà, intenteu viure amb el menor plàstic possible. Ben trobats avui. Comencem amb clau mediambiental, una setmana que ens portarà segur a explicar moltíssimes coses. Espero que totes elles interessants, o si més no, gairebé totes elles interessants. Amb un equip que avui incorpora nous elements, com són en Juanjo López, a qui donem la benvinguda, pobre animal, està content, no sap on ha anat a parar, amb en Joan Bosch i en David Valverde, la Judit Castells, el Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, i qui us parla. Fins a les 7, estarem amb tots vosaltres al FAR.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Temperatures altes d'estiu que freguen en molts llocs els 30 graus i que han fet que aquest cap de setmana molta gent s'hagi decidit anar a prendre el sol, en molts casos en entorns de platja. Això sembla que durarà com a mínim durant els propers dies i amb una mar de fons acusada. En parlem amb els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem l'Abel Flores. Abel, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació marítima vindrà marcada també per la tranquil·litat, pel vent de component sud que s'imposarà fins i tot cap al nord de l'Alt Empordà, on durant el matí hi ha hagut una miqueta de tramuntana. Doncs bé, el vent de component sud també arribarà aquí. Veurem cap a la zona de la Costa Brava algunes àrees de maró, amb un vent més reforçat, especialment cap a la zona del Cap de Begú, sud de la Costa Brava, nord del litoral central. A la resta de la costa catalana, també cap a la banda de Tarragona, doncs el vent de component sud no serà tan important i veurem només àrees de marejol. De cara al final del dia, però, el vent tendirà a quedar fluix i variable, excepte cap a zones de la Costa Brava, on encara predominarà el vent de component sud. Demà, al sud, s'imposarà a partir de primeres hores del matí i, de nou, bufarà més reforçat cap a la meitat nord del litoral, on hi haurà, de nou, àrees de maró. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs aquesta és la previsió que tindrem per les properes hores. Gràcies, Abel. Fins demà. I comencem l'apartat informatiu del programa parlant dels treballadors d'empreses subcontractades per la indústria química del Camp de Tarragona, que han demanat millores a la seguretat, i tot arran de l'accident de divendres passat a Carburos Metálicos. Daniel.
Uns 150 empleats s'han concentrat aquest dilluns a les portes de Repsol Petróleo, a la Pobla de Mafumet, a pocs metres d'on va passar el succés, per denunciar que les alarmes d'aquesta empresa de Repsol no van sonar quan es va produir la fuita d'amoníac, per reclamar millores en la seguretat laboral i també per reivindicar que es compleixin els acords dels convenis. Per tot plegat, han impulsat la plataforma d'unió de seccions sindicals, que ja compta amb treballadors de fins a 7 empreses de subcontractes diferents i des de la qual volen canalitzar les seves demandes. Escoltem Antonio Maya, un dels impulsors d'aquesta plataforma.
Hacer una unión, hacernos fuerte y que nos escuchen, y a ver si una vez por todas perdemos todos el miedo y todos vamos juntos hacia un... No estamos pidiendo que nos regalen el dinero, lo único que estamos pidiendo es que se nos apliquen los convenios como se tienen que aplicar, porque para eso se firma y se negocian con las patronales. Simplemente, ese es el objetivo de esta plataforma, estar unidos todos los trabajadores como hace años estábamos todos unidos.
En paral·lel, aquest dilluns hem conegut que l'estat de salut del treballador ferit en la fuita d'amoníac ha passat de crítica greu, segons fonts de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on està ingressat. Mentrestant, continua en marxa la investigació per aclarir les causes de l'accident, que, recordem, va causar un mort, un treballador mort, i fins a 15 ferits de diversa gravetat.
I atenció a la investigació que estan fent a l'Alt Empordà. Estan investigant els factors que impacten a la salut de la població empordanesa. Cristina.
Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona han començat aquest matí les enquestes i les revisions als habitants de l'Alt Empordà en el marc del projecte PEC, Girona Regió Saludable, per conèixer aquells factors que impacten directament a la salut de la població adulta d'aquesta comarca. En total s'entrevistarà 550 participants de l'àrea bàsica de salut de Roses i Figueres. S'estudiarà els factors que tenen una implicació directa amb la salut, com són els estils de vida, característiques sociodemogràfiques i econòmiques, discapacitat, memòria, qualitat de vida, suport social, mediació o prevalència dels factors de risc i de malalties cròniques. D'aquesta manera es podran detectar quines són les intervencions més adequades per implantar a la comarca en relació a la promoció de salut, el benestar, la prevenció de malalties cròniques i alhora millorar les polítiques públiques. Aquest projecte està coordinat per la Diputació de Girona amb la col·laboració de la Fundació Salut Empordà, el DIP Salut i la Universitat de Girona.
I molta atenció, que és que a partir del dissabte us mogueu per Barcelona amb taxi perquè canvia el sistema de tarificació. De fet, s'amplia el sistema de tarificació.
Doncs sí, i ho fa amb un oferiment de preu tancat. Tot i això, les dues tarifes, tant la tarifa convencional com el preu tancat, podran conviure plenament. Tot i que la tarifa aquesta entra en vigor dissabte, s'implementarà de forma progressiva, ja que molts dels taxis encara no tenen instal·lada aquesta aplicació, un preu tancat que podran oferir, com dèiem, els taxis de Barcelona i també de l'àrea metropolitana, i que els usuaris podran conèixer a través d'aquesta mateixa aplicació abans de pujar al cotxe. Amb aquesta no es tindran en compte ni la demanda, ni el trànsit o el temps transcorregut. De fet, la tarifa està basada ja en un preu per quilòmetre recorregut que inclou el component de temps i distància. Una tarifa, però, que serà el mateix usuari qui decidirà si la tria o si prefereix fer servir el taxímetre convencional de tota la vida. Amb aquesta iniciativa es dona resposta a les demandes del sector del taxi relacionades amb les noves tecnologies i alhora es dona també més transparència al sistema tarifari.
Home, jo crec que segons com tindrà molt èxit això de la tarifa plana, que ja saps que et tocarà pagar quan surtis del taxi i no vas veient com allò va sumant, clunc, 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 i tu estàs parat allà al semàfor.
Pensant,
me cago en dena lo que me va costar el taxi dels nassos. Que pobre taxista no té la culpa. Bueno, en tot cas ja veurem, o sigui, fes a saber.
Seguirem la seva implementació.
Ens anem cap a les Terres de l'Ebre. I a les Terres de l'Ebre es doten d'un circuit d'acció davant de les víctimes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual de dones i nenes. Judit.
L'objectiu és donar a conèixer a totes les persones professionals implicades els recursos existents al territori i els protocols i procediments a seguir. Aquest circuit ha estat elaborat i consensuat entre les persones membres de la Comissió Tècnica del Circuit de les Terres de l'Ebre per a l'abordatge de la violència masclista, les entitats especialitzades i les persones representants dels cossos de seguretat. Per facilitar les eines i els coneixements necessaris per iniciar el funcionament d'aquest circuit, l'Institut Català de les Dones, en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, va oferir ja el passat mes de febrer el curs El tràfic d'éssers humans, gènere i drets humans, una sessió adreçada al personal tècnic que en algun moment pot detectar aquestes situacions. A nivell tècnic, aquest circuit mantindrà una reunió anual amb l'objectiu de compartir la informació sobre l'atenció dels casos i valorar el seu abordatge.
I des d'aquí expressar públicament el nostre suport i rebutjar de la manera més rotunda l'agressió de la que va ser víctima el nostre company de Canal Blau, en Xavi Martínez, el divendres passat a Barcelona. Una agressió homòfoba que va denunciar, evidentment, i de la qual volem, d'alguna manera, ser-nos doncs, element denunciant. Ivan, explica'ns.
Doncs sí, com bé deies, una agressió que es va produir divendres a la nit quan un grup de 7 joves el van acorralar a ell i a la seva parella al Parc Joan Miró de Barcelona. Segons ha explicat el periodista i company Xavi Martínez, quan van intentar marxar els joves que anaven encaputxats, van agredir la parella. Finalment, els dos van poder escapar i van demanar ajuda a una patrulla de la Guàrdia Urbana que no va poder localitzar els agressors. Tot i això, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació sobre aquest atac i podria ser que els agressors acabin sent identificats en les pròximes hores.
I encara al Baix Penedès, el policia local que va matar un gos assegut a Calafell finalment anirà a judici.
El jutjat del Vendrell ha donat per acabada la instrucció per la mort del gos i ha conclòs que els fets imputats a la gent són penalment rellevants. Per aquest motiu, el policia local està a les portes d'anar a judici, tot i que ha reconegut que va actuar portat per la por, ja que l'animal mostrava, diu, una agressivitat desmesurada. L'alerta, recordem, va ser donada pels veïns de la zona en haver-hi un gos perillós sense amo, sense morrió i sense lligar. Quan els agents van arribar per agafar l'animal, el gos va mostrar signes d'agressivitat i va ser aquesta situació, diu la gent, que el va portar a disparar-li 5 trets que van acabar amb la seva vida. Ara el magistrat veu indicis per poder jutjar el policia per maltractament animal. Creu que la gent hauria pogut evitar aquesta situació fent servir la porra sense necessitat de colpejar el gos. Per la seva banda, la defensa ha al·legat que no existia cap protocol a la policia local de Calafell que expliqués com s'havia d'intervenir davant gossos perillosos a la via pública, a més de no tenir cap formació.
Veurem finalment què determina el jutge, si li serveixen les explicacions donades per l'agent policial o realment fa cas al que diuen les entitats animalistes i decideix un altre camí. Evidentment, des del Faro seguirem. Gràcies, Ivan. Fins després.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. El destacat de la jornada.
Ens hem passat moltes setmanes i, de fet, mesos parlant de com la voluntat de determinats ajuntaments d'alguna manera faria i afectava el territori, sobretot de la Costa Brava. Voluntats d'alcaldes i alcaldesses que, en aquest sentit, doncs, feien prevaldre els seus interessos o la seva visió del territori per davant de la preservació del medi ambient. Clar, aquí hi ha hagut un punt d'inflexió molt important, són les eleccions municipals. Com han vist els seus veïns aquesta actuació? Si realment la veiem greu i imperdonable, doncs segurament no li deuen haver donat el seu recolzament. Si ens al contrari, si se senten còmplices d'aquest tipus d'actuació, doncs deuen haver-los reescollit. En aquest sentit, aquest cap de setmana sembla, Cristina, se'n feia una valoració, no?
Exacte, justament aquest dissabte, durant l'assemblea mensual que porta a terme SOS Costa Brava i totes les entitats doncs, que en formen part, es va fer una valoració d'aquests resultats de les eleccions municipals i, com bé tu deies, com això afecta doncs, a les obres que s'estan portant a terme aquí al nostre litoral. En parlem amb la portaveu de SOS Costa Brava, la Marta Vall-Llucera.
Marta, bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
I majoritàriament hi ha hagut canvi en aquests ajuntaments o no?
Sí, nosaltres vam valorar molt positivament i creiem que en molts casos l'urbanisme ha passat factura en els municipis que tenien casos així que hem estat treballant a la Costa Brava. Per exemple, Blanes, Cadaqués, Llançà, Pau, Tossa de Mar, realment hi ha hagut o canvi de govern directament o una pèrdua de vots molt considerable de l'alcaldessa o l'alcalde, que considerem que ha tingut a veure amb totes les nostres reivindicacions urbanístiques a la Costa Brava.
I precisament tot el tema del litoral de la Costa Brava ha estat present o no en els programes electorals dels diversos grups que es presentaven en aquestes eleccions municipals?
Exacte. No només era que els resultats obtinguts, sinó que ha estat un tema de debat a la campanya en què molts programes electorals hi havia certs temes que parlaven molts temes que parlaven d'urbanisme, d'aquests casos conflictius o altres que potser no estaven tan en debat però que també han entrat en campanya en les municipals. Per tant, realment ha estat un tema de debat i pensem que realment la gent, que hi ha gent que ha fet un canvi de vot, perquè el municipi actual o el govern municipal actual realment els consideraven que no donaven solució a aquests temes. Fins i tot un dels casos per nosaltres més emblemàtics és el municipi de Cadaqués, que durant la campanya electoral, l'alcalde va dir que farien una aturada d'obres, val?, de la urbanització Saguarda, i tot així realment han perdut moltíssims vots i hi haurà segurament un canvi de govern. Vull dir que fins en el cas extrem de dir que aturaran obres en un dels casos més conflictius, la gent no ha donat confiança i hi haurà segurament canvi de govern. L'altre és que encara, sembla que la Constitució dels Ajuntaments és fins al 15 de juny, sí. I ara hi ha molts, diguem-ne, moltes, tots estem com molt pendents dels pactes que pugui haver-hi així per veure quin és el resultat definitiu.
En el cas Marta, en el cas dels ajuntaments que... ara me'n vaig a l'altre costat, eh? És a dir, que no només no han perdut, sinó que a sobre han sortit reforçats, per exemple, és el cas de Palamós, eh? Sentiu que la seva política urbanística ha quedat reforçada o aquí trobeu algun altre tipus d'explicació?
Segurament a Palamós és el cas, ara estic fent hipòtesis així sí. Molt sui generis, és una visió molt parcial, evidentment, però jo penso que Palamós és dels pocs, és el cas, diguem-ne, que tenim més problemàtic i més perdut, si, entre cometes, perquè les obres estan iniciades i perquè els dos blocs pràcticament estan acabats. Per tant, és dels casos que difícilment un canvi de govern podria haver estat tot en mans dels advocats i només són els advocats ara qui poden realment aturar-ho de manera més fidedigna, no? Per tant, no ho sé, si en el cas de Palamós que estan iniciades, que estaven iniciades abans de la Constitució de la plataforma SOS Costa Brava, podria ser que hagin vist que l'Ajuntament aquí tenia poc paper a fer, perquè realment l'Ajuntament que entrés a Palamós per aturar aquestes obres ja amb totes les obres iniciades i tal, ho han de tenir molt clar i han de ser molt valents i han de tenir molt clar aquesta política. Precisament el de Palamós és el cas més diguem-ne, el més difícil d'aturar, i això ho hem dit des del moment zero. No sabem si això ha pogut afectar en aquest cas.
I tu parlaves, per exemple, de Tossa de Mar, de Cadaqués, doncs, que són poblacions que sí que s'han vist afectades, que segurament hi haurà un canvi de govern, no?, que han perdut diversos regidors. Però, per exemple, jo trobo molt curiós que, per exemple, Begú, que jo crec que és un dels casos més polèmics, de tots els que parlem, hi ha diverses zones com Sarriera, Saguar, Aigua Freda, que estan afectades, realment s'ha mantingut.
S'ha mantingut, però podria perdre l'alcaldia, i això és la novetat. De fet, l'alcalde de Begú és una persona que s'ha presentat en diferents colors polítics, no sempre ha anat sota la batuta, diguem-ne, d'Esquerra Republicana. La gent de Begú el que va valorar és que aquí es vota molt i molt a la persona, però ha perdut molts vots, i fins i tot ara en aquests moments podria ser que diguéssim dona peu a coalicions que pugui arribar a perdre l'alcaldia. Desconeixem exactament les negociacions internes, etc, però les associacions de Begú és el que van comentar. És a dir, que sí, que en aquest cas ell és encara el guanyador, però ha perdut prous vots com perquè hi hagi coalicions i el puguin desbancar. Mm. Ja dic, caldrà veure el 15 de juny a veure què passa al respecte.
Vista aquesta valoració positiva, Marta, veieu que la ciutadania, en aquest cas els veïns de l'Empordà, d'alguna manera han ratificat també la feina feta per SOS Costa Brava?
Si més no, evidentment, nosaltres sempre ens hem sentit molt, molt, molt recolzats per la gent, per els opinadors, pels intel·lectuals, per la gent de carrer, vull dir que realment ha estat una moguda molt interessant i sempre ens hem trobat més recolzament i això encara ens dona, diguem-ne, més reforçament, no? Nosaltres ja preveiem que durant la campanya seria un tema de debat i això sempre és interessant, que posar temes d'aquest calibre sobre la taula sempre és interessant. Caldrà veure, i aquí és el dubte que se'n genera, vull dir, tampoc no tenim clar si que en els llocs on hi hagi canvi de govern si voldrà que seran prou valents també per aturar i per donar recolzament en el pla director. I ara us avanço un tema que vam dir el dissabte i que encara no s'havia fet públic, i és que quan s'hagin, a partir del 15 de juny, quan s'hagin constituït els nous governs locals, demanarem mocions on els ajuntaments perquè realment ratifiquin la necessitat de tenir aquest pla director urbanístic de la Costa Brava i, a més, que estaran a favor del que digui la Generalitat i no tiraran endavant contenciosos administratius en contra de la protecció de la Costa Brava si la Generalitat acaba fent això realment a cara a la tardor, no? Però que no només hem pressionat durant la campanya electoral, sinó que ara, amb els nous governs, volem garantir que realment s'hi han promès, no?, que farien un urbanisme diferent, que realment no compliran, i els hi farem signar mocions al respecte.
Per tant, aniran mocions a ple demanant aquestes idees que posava la Marta Ballocera damunt de la taula, que evidentment quan la tingueu redactada, Marta, ens la feu arribar, en voldrem ser també d'alguna manera partíceps d'aquesta moció. Estem en contacte. Avui, si et sembla, ho deixem aquí, però evidentment seguim treballant conjuntament i preservant el territori, que crec que és feina de tots.
Moltes gràcies.
Cuida't. Fins després, Marta. Una abraçada. A reveure.
Que vagi bé, adéu.
Doncs des de SOS Costa Brava, aquest és l'anunci que ens feien a aquesta hora de la tarda. Així arribem gairebé dos quarts.
El Far. Nou confort.
Xarxa.
Sento cantar les granotes des del meu llit. Anuncien la pluja que ha de venir. I els seus cants omplen la nit de veritats, de certeses mil·lenàries i ancestrals. Fàcils, però amb valentia.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. I comencem el repàs esportiu amb una molt bona notícia. Medalla d'or per l'ampostina Aina Cid i la seva companya Virginia Díaz. Medalla d'or al Campionat d'Europa i d'aquesta manera fan història, ja que és la primera vegada que el rem de l'estat espanyol guanya un campionat europeu. Judit.
Fet amb una embarcació nova, ja que fa pocs mesos que competeixen juntes. La remera ampostina Aina Cid i la seva companya de selecció, la remera de Santander Virginia Díaz, s'han convertit en les primeres de tota la història del rem espanyol en proclamar-se campiones d'Europa. Ho han fet amb la modalitat 200 en una regata molt disputada. Així ens ho explica l'entrenador d'Aina Cid, David Morales.
La final va ser una regata molt disputada perquè pràcticament van fer una regata de menys a més. Van estar tota la regata terceres, quartes, segones, peleant, i va ser els últims metres, els últims 300 metres de la competició on ja es van ficar davant i van guanyar elles primeres, Romania segones i Itàlia terceres.
La competició s'ha dut a terme a Lucerna, Suïssa, durant tot el cap de setmana, passant la fase de la eliminatòria, les semifinals i la final. Una competició que crea molt bones expectatives per a aquesta parella de remeres que ni tan sols fa 3 mesos que competeixen juntes i que, per tant, a mesura que vagin competint més i coneixent-se més, no serà estrany que continuïn fent història.
Doncs des d'aquí la nostra felicitació i, evidentment, molts èxits de cara al futur. I a Torredembarra, aquest cap de setmana, s'ha dut a terme el campionat de patí de vela i de catamarà, el campionat de Catalunya. Ivan.
100 embarcacions s'han donat cita en aquest campionat de primer nivell i d'aquest centenar de participants, 7 han aconseguit la victòria en les seves respectives categories. A patí de vela masculí, Josep Maria Robert del Club Nàutic Sitges ha estat el guanyador, mentre que a femení, Nina Esteve del Club Marítim Tamariu ha aconseguit la primera plaça. Encara en la modalitat de patí de vela, Pepe Sánchez en masculí i Eva Pellicer en femení s'han emportat l'or cap al Altafulla en segona categoria. Per la seva banda, catamarà F18, la parella formada per Fabián Migoya i Alexis Parcésira del Club Nàutic Castelldefels s'han endut la victòria. Intersèries, el guanyador ha estat Alfredo Bernat del Club Nàutic Albalís i finalment a Hobby 15 el torrenc Francisco Fernández ha aconseguit la primera plaça.
I el Garraf, Albert Ametller, ha estat el guanyador de la prova d'aquest cap de setmana del trofeu Interclubs Quatre Ports.
Ametller s'ha endut la victòria després d'una regata molt disputada amb el seu company Carles Codina. Finalment, però, la Sitges Smile Race, primera prova del trofeu Interclubs 4 Ports, l'ha endut l'embarcació local Boira. Ha quedat clar que tot es decidirà a les properes proves. La següent, per cert, tindrà lloc el 15 de juny. Però aquesta no ha estat l'única prova que s'ha fet aquest cap de setmana a les aigües del Garraf, perquè també ha tingut lloc la primera regata de velers a radiocontrol de la classe RG65. Emilio González, del Reial Club Marítim Melilla, ha estat el guanyador en la categoria prototip, seguit de Jordi Martorell, del Club Marítim Cubelles, i Esteve Ferrés, del Club Nàutic Garraf. Finalment, en la categoria sèries, el garrafenc Miguel Gómez s'ha endut la victòria, seguit de Santi García i Frederic Mestre, del Club Nàutic Vilanova.
Doncs felicitats a tots i molts encerts. I Goyard és el guanyador del Mundial de Windsurf celebrat al càmping Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. Cristina.
El francès Thomas Goyard és el vencedor del Campionat del Món de Windsurf Gran Premi Catalunya Costa Brava en la nova disciplina de windfoil en una prova que s'ha disputat durant 6 dies a la platja del Portal de la Devesa de Sant Pere Pescador. Un resultat que fa que el francès assalti el lideratge de la classificació general quan s'han disputat dues de les 4 proves previstes del Mundial. El podi el van completar el també francès i campió olímpic Julien Bontemps i l'italià Matteo Iancino. En total, 48 windsurfistes de 19 països diferents han participat en aquesta prova disputada a Sant Pere Pescador durant aquesta última setmana.
I 45.000 euros per a la recerca del càncer de mama és el que ha aconseguit la quarta edició del OncoSwing.
Sí, els 80 nedadors que s'han sumat en aquest exigent, repte esportiu i solidari organitzat per la Fundació Encolliga Girona i el Club de Natació Radical Swim. Els participants han nedat aquest dissabte 1 de juny una distància de 30 quilòmetres en equips de 4 persones de l'Estartit a Calella de Palafrugell, passant per les Illes Medes, el Cap de Begú i les Illes Formigues. A més, 121 nedadors i nedadores s'han sumat a la versió més popular d'aquesta iniciativa solidària, anomenada la Milla Solidària, nedant un quilòmetre i mig des de la platja de Llafranc fins a la de Portbó. Aquesta quarta edició ha estat de rècord, superant totes les expectatives i recaptant 44.600 euros que es destinaran al projecte d'investigació sobre el càncer de mama triple negatiu desenvolupat pel grup de recerca Noves Dianes Terapèutiques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.
I aquest dissabte passat es va celebrar el primer torneig d'hoquei subaquàtic a l'Escala.
La piscina municipal de l'Escala ha acollit 25 participants de 3 clubs diferents, l'ISB de Sant Adrià del Besòs, el GES de Figueres i les Anxovetes de l'Empordà, l'equip anfitrió, que han format part d'aquest torneig d'hoquei subaquàtic en categoria infantil. S'han dut a terme a partits de 10 minuts de 4 contra 4, quan normalment es juga 6 contra 6, i ho han fet de forma amistosa barrejant els membres dels diversos equips. Tot i així, la qualitat del joc ha estat bastant elevada, com explica l'organitzador del torneig, Boris Weisman.
Hem tingut un nivell molt alt de joc, ja que han estat presents els jugadors de la selecció nacional que aquest estiu aniran al Mundial a Sheffield, a Anglaterra, i el qual ha sigut això, que el nivell pues, sigui molt elevat. També mencionar que dins de les Anxovetes tenim dos nois que estan en la selecció mateixa de sub-19, que és el Tomàs i l'Eloi, i que estem molt contents de que dins del nostre equip hi hagin dos seleccionats pel Mundial de Sheffield d'Anglaterra.
El mes de juliol es farà un stage obert a tothom a la mateixa piscina municipal de l'Escala perquè es vulgui iniciar en aquest esport aquàtic.
Segueix la llum del far.
El degoteig de casos és constant. Avui ens anem a Palafolls, al Maresme. I és que l'escola Mas Prats i Ferreries de Palafolls, novament, un altre mes, ha rebut la comunicació del Departament d'Educació que ha decidit quedar-se amb 3 línies per P3 a Palafolls. Això significa que ja de sortida les ràtios seran superiors als 25 alumnes màxims que estableix la norma que hi poden haver per classe. Ja prevista per aquesta mateixa tarda una concentració davant dels serveis territorials d'educació del Maresme, a Mataró, i és que a les 5, tot just d'aquí poc més d'un quart d'hora, l'Ajuntament de Palafolls i l'AMPA de l'escola, juntament amb l'equip directiu, tenen prevista una reunió amb el director dels serveis territorials d'ensenyament del Maresme. Anem cap a aquesta concentració. Saludem el Lluís Serra, que és membre de l'AMPA de l'escola. Lluís, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Per tant, com amb molts d'altres, es carreguen línies i les ràtios es disparen.
Sí, correcte. Aquí a Palafolls aquest any hi ha hagut 80 preinscripcions entre les dues escoles i en circumstàncies normals doncs, haurien d'obrir 4 línies, dos per escola, i el departament ha decidit tan sols fer 3 línies, que vol dir que serien aules massificades, com deies, hi ha per sobre la ràtio de màxim 25 i això estem lluitant perquè realment obrin aquesta quarta línia i que no incompleixin la llei de ràtios.
25, o sigui, més de 25 i tot comptant que hi ha allò de la matrícula viva, és a dir que si qualsevol família arribés a Palafolls al llarg del curs escolar tindria dret a escolaritzar-se. Per tant, ens situaríem segur en alguns casos per sobre dels 28 alumnes màxim només per casos puntuals que estableix la norma.
De fet, corroborem això de la matrícula viva perquè en els darrers dies hi ha hagut una preinscripció nova i a dia d'avui hi ha 81, i vol dir que ja d'inici hi ha 3 aules de 27 alumnes, o sigui que realment ja s'han menjat aquest 10% addicional que estaria reservat per matrícula viva i que, a més, la llei ho posa clarament que és excepcionalment per matrícula viva, no hi ha per utilitzar d'inici. Llavors, com dieu, això, doncs que ja posteriorment no hi hauria places.
Aquí aneu tots a una, no? L'AMPA de l'escola, sembla que l'Ajuntament us dona recolzament, sembla que la direcció del centre també ho veu clar. Aquí aneu tots per entendre'ns amb un únic discurs.
Sí, correcte. Jo estic en representació dels pares preinscrits. A dia d'avui no formo part de l'AMPA, sinó que soc una mica el representant dels pares amb la problemàtica aquesta de les preinscripcions. i a la que en faré la reunió pues, en representació de pares, i a més ja convocada les dues AMPAs, direcció de l'escola, l'Ajuntament, realment és tots a una, perquè estem lluitant per un dret dels nens i de les dues escoles, perquè el que realment es demana és que no volem aules massives i que no superi la ràtio. Llavors, això afecta a totes les escoles.
Clar, aquí, a diferència d'altres casos que hem anat recollint aquests darrers dies, per exemple, el cas del barri de Barcelona, del barri de Sants de Barcelona, del barri de Sant Andreu, no? Fins i tot d'alguna escola de Girona, que aquí el problema és que Palafolls té dos centres, és a dir, no hi ha més. Per tant, si les ràtios estan massificades, l'única alternativa que tens és emportar-te el nen del municipi, no hi ha una altra.
Correcte, sí, hi ha dues escoles, a més no hi ha cap concertada, i això, a dia d'avui les ràtios ja estan, o sigui, les inscripcions estan per sobre de les ràtios, començarien 3 aules de 27, i a més això comporta que 10 o 11 alumnes que han triat en primera opció a una de les escoles, que és Mas Prats, han de passar a l'altra escola, Ferreries, que ja sabem que la Generalitat no té que garantir que tots els alumnes entrin a la primera elecció que han fet d'escola, però sí que és cert que si no pots entrar a la primera elecció per culpa de que la Generalitat està incomplint la llei, doncs això realment sí que és un problema, i és el que està passant. I hem de recordar que Palafolls, quan tries un centre, no el tries per distància, perquè estan de costat, sinó que el tries per projecte educatiu. Llavors, doncs, cada família entenem que escolleix la seva escola en funció del tipus d'educació que vol que rebi el seu fill, i el que diem, per culpa de no complir les ràtios, doncs comportarà que 10 nens s'acabin estudiant a l'escola on no volien.
Quan us heu, és a dir, des de quan porteu amb aquesta història? És a dir, quan heu sabut, bueno, aquesta decisió del departament? Recentment o ja fa setmanes que esteu batallant?
Quan van començar a sortir les llistes, que eren a principis de maig, ja doncs vam veure que una escola a Masprat tenia 37 preinscripcions i Ferreries 43, i que per número creiem tots que hi haurien 4 línies, però llavors ens van començar a filtrar que les escoles, els inputs que rebien de l'apartament, doncs era només fer 3, i llavors voldria dir moviment d'alumnes d'un costat a l'altre i fer aules massives, i a partir d'aquí, doncs, com ja hem anat veient que realment es anava confirmant això, doncs ha sigut com ens hem anat agrupant els pares afectats, i les AMPAs també han anat fent moviments, les escoles, l'Ajuntament, tothom anava a fer les gestions possibles, i això, llavors, doncs, al final els pares, doncs ja agrupats l'altre dia, doncs aprofitant que avui hi havia la reunió, va ser com vam decidir convocar aquesta concentració, que ara ja estem tots aquí a punt, doncs per començar a manifestar-nos i reivindicar això, doncs que no volem aules massives i que la Generalitat respecti les ràtios.
Quanta gent sou aquí davant d'ensenyament a Mataró?
Bé, de moment ja potser una trentena de persones, ara va arribant més gent, i bueno, doncs esperem ser força més gent i protestar, i això, i que al moment d'entrar a la reunió a les 5, doncs que hi hagi força soroll i que realment vegin que els pares estem preocupats.
Teniu esperança? Sou optimistes o no gaire?
Volem ser-ho. La veritat és que això, volem ser molt optimistes i intentar poder sortir de la reunió, doncs, amb la resposta, doncs, això de que ens obriran la quarta línia, perquè realment, si no és així, els pares estem molt decidits a continuar la lluita i fer més accions, que a partir de demà ens reuniríem i veuríem què és el que fem.
Divendres parlàvem amb un col·lectiu de pares que es tancaven a l'escola a Girona, a Sant Feliu de Guíxols, per ser més concrets, precisament per un cas semblant al vostre, una eliminació de línies de P3, un augment de ràtio significatiu, un incompliment del que diu la norma. Seria una idea a tenir en compte?
També ens va arribar que Vilassar de Mar es troba en un cas més o menys similar, o sigui que per aquí per allà ens van arribant casos, i realment pues, no ho entenem, o sigui, la llei és molt clara, i realment doncs, un dels temes més importants a nivell de Generalitat hauria de ser l'educació, i llavors això, pues, estalviant educació no pot ser. Si han d'entrar més professors, que ho facin, però que sobretot compleixin la llei de ràtios.
Doncs escolta'm, la reunió comença, si som puntuals, tot just d'aquí 15 minuts, d'aquí un quart d'hora, són 4:45 de la tarda. Per tant, des d'aquí, dits creuats i que tot vagi molt bé. És molt trist haver de creuar els dits perquè l'ensenyament d'un país funcioni bé, però és que les circumstàncies que tenim són les que són i la voluntat del departament és el que és, i això que us passa a vosaltres, malauradament, està passant a molts llocs del territori. Per tant, hem de encomanar-nos a algun sant per mirar que les coses surtin bé. No hi ha més.
Pues moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Fins la propera, Lluís. Molta sort.
Fins la propera.
A reveure. Adeu. Lluís Serra, adeu. Que és un dels pares afectats per aquesta reducció de grups de P3 a l'escola Masprats i Ferreries de Palafolls, i que a hores d'ara es troba a Mataró davant d'ensenyament de Mataró, esperant que comenci aquesta reunió perquè vegin que no són quatre, sinó que són molts els pares que no veuen clar aquesta decisió del Departament d'Ensenyament, que per cert no s'explica gaire i de la qual en parlarem, si tot va bé, d'aquí uns dies, perquè ens fem tots una composició de realitat i de plano, però ja us dic que el que s'està preveient pel curs vinent és un desgavell, absolutament. Tres quarts, ara sí, tres quarts gairebé i un minut de 5 de la tarda. Pues estamos en plena semana del boicot al plástico, una iniciativa que, bueno, empezó un grupo en Facebook y que a partir de aquí pues se han añadido o se han sumado diferentes asociaciones, entidades, como es el caso de Greenpeace. ¿De qué se trata? Pues de comprar durante estos días sin plásticos, es decir, pues llevando nuestra bolsa de algodón de casa, intentando no comprar productos que vayan envasados en plástico, en definitiva, ponernos a prueba nosotros y demostrar que vivir sin plástico es posible. Alba García, responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace. Alba, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Por qué es posible vivir sin plásticos?
Pues sí que es posible, pero actualmente es muy difícil porque contamos con poca alternativa reutilizable y retornable por parte de diversos establecimientos, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque nosotras intentemos ir con nuestra propia bolsa, intentar comprar fruta y verdura también con nuestra bolsa y llevar diferentes envases, pues todavía hay muchos productos que es muy difícil encontrarlos a granel. Y sobre todo si nos fijamos en supermercados, pues más difícil todavía, ¿no?
Por ejemplo, cosas como intentar hacerse el café en casa en vez de comprarlo con monodosis, con pastillas de estas monodosis, o utilizar o comprar, por ejemplo, hacernos el zumo nosotros mismos. Y si hay alguien que sea muy manta, pues que intente encontrar zumos como se hacía antes en botellas de vidrio. Es decir, serían iniciativas de este tipo.
De ese tipo, también, por ejemplo, hay una serie de iniciativas que han surgido, sobre todo en otros países, con lo que comentabas del café, por ejemplo,
¿sí?
Que igual no nos da tiempo a hacerlo en casa y queremos comprarlo fuera, pero ¿por qué tendría que ser con envases desechables, verdad? Podríamos llevar nuestra propia taza o vaso de café, que se ve mucho en las típicas películas americanas y demás, ¿no? Pues en países como Grecia o como Gran Bretaña, pues ya podemos verlo, ¿no? Que hay cafeterías en las que si tú llevas tu propia taza, te descuentan 10 céntimos del precio del café. Esto no se ha tenido tanto en España, pero también podría ocurrir.
Es decir, coger el hábito de llevar nosotros mismos la taza de café en vez en la cafetería, en el bar, en vez de coger el vaso, que ahora son de cartón, o al menos los que yo tengo a mi alrededor, el vaso es de cartón, luego te ponen una tapa de plástico, pero el vaso es de cartón.
Lo que pasa es que esos vasos de cartón, que creemos que son de papel, si nos fijamos en el interior, aunque no lo veamos a simple vista, tienen una especie de película o lámina de plástico, que luego cuando lo tiramos a la basura es muy difícil de separar, o sea que ahí también un poquitito de plástico se pierde. Tampoco sería cuestión de ir llenos de envases por todos lados, ¿no? Como si fuésemos un poco vagabundos, pero sí que es verdad que si tenemos costumbre de tomarnos nuestro café siempre de camino al trabajo o para llevar, en vez de llevar el vaso de un solo uso en la mano, sí que podríamos tener nuestro vaso solo para eso, ¿no? Sería una idea, pero hay otras muchas en las que al final si vas sumando todas las cositas que podemos hacer en esta semana, pues podríamos contribuir mucho y reducir nuestro consumo de plástico. Y al mismo tiempo mandar un mensaje a todas estas empresas, que es que nosotros queremos una serie de alternativas reutilizables y empezar a decir adiós a la cultura del usar y tirar, ¿no? A estos plásticos de un solo uso.
Por ejemplo, cosas que podemos hacer cuando vamos al súper, coger los tomates o las manzanas o las peras o lo que sea a granel, y evidentemente en vez de coger una bolsa de plástico de las que te dan en el supermercado, pues llevar nuestra propia bolsa de algodón, por ejemplo, o si no la llevamos, pues nada, pues ponerlo todo en el carro y luego la cajera o el cajero nos lo pesa sin necesidad de envolver, lo puede poner encima de la balanza y no pasa nada. Estas son acciones que sí que podemos hacer y que reducen el consumo de plásticos.
Por supuesto, en muchos supermercados ya es posible que vayamos con nuestra propia bolsa. Sí que es verdad que los supermercados piden que, por favor, en esa bolsa, pues si puede ser un poco transparente, como una especie de malla para que se vea lo que hay en el interior, mejor. Y pero hay otros supermercados que todavía no nos lo permiten. La única forma de comprar su verdura, por ejemplo, que es lo que encontraríamos más bien a grande de un supermercado, pues nos obligan a que sea dentro de una bolsa desechable. Entonces, bueno, en eso no sería posible, pero hay otros muchos que sí están apostando ya por dejar que los consumidores y consumidoras traigamos nuestra propia bolsa, y entonces en eso sí que sería.
Evidentemente, boicot directo a las estupideces del tipo plátanos envueltos en pelados y envueltos en plástico, o gajos de ajo que parecen pastillas, es decir, van pelados y en presentaciones monodosis. Ahí eso ya directamente ni mirarlo.
Totalmente. A ver, yo entiendo que todo esto es un proceso y que no se pueden eliminar los plásticos de la noche para la mañana, ¿no? Pero hay cosas que son muy, muy absurdas, como lo que decían, ¿no? Entonces, eso directamente, pues, para mí es un no. La verdad, y más en esta semana de boicot, a la que, por supuesto, yo me he unido, y yo, como espero que mucha gente haga, pues, no pienso comprar nada que esté envuelto en plástico, sea comida o sea otro tipo de producto, porque hay muchos otros productos que no son de alimentación que también se podrían comprar a granel, como pueden ser los detergentes, los shampoos, las cremas. Todo eso también podría ser en envases recargables, rellenables. Yo estoy en algunas tiendas que ya lo venden a granel. Pero, como ya decía, todo esto es un proceso, y también esta semana de boicot puede ayudar a que los supermercados reciban ese mensaje, ¿no? Que sí que queremos alternativas reutilizables y rellenables.
¿Los BRICS entran en este boicot o no?
Yo sí los metería, porque al final los BRICS son tres materiales, ¿no? Y todas las cosas que son multimaterial, para empezar, son muy difíciles de reciclar y de gestionar. Pero los BRICS son papel, aluminio y plástico. Digamos que son como tres láminas, y al final, desgraciadamente, en ese proceso de gestión, el plástico al final se quema para poder conseguir el aluminio, que en este caso sería un poco más valioso. Uh-huh. Con lo cual, yo sí lo incluiría en esta semana. Que yo espero que además se tienda un poco más, que las personas se prueben esta semana y digan, bueno, pues, mira, es complicado, pero fíjate todo lo que he reducido en mi basura de envase y con lo que estoy contribuyendo, ¿no? Pues esperamos que decidan unirse durante más tiempo.
Nos llegaban noticias de que en algunos países de Europa, por ejemplo, como en Alemania, algunos consumidores lo que están haciendo es dejar el plástico sobrante en las puertas de los supermercados. Es decir, no solo no compran, sino si se ven en la necesidad o en la obligación de comprar este plástico, lo que hacen es depositarlo delante de la puerta del supermercado para que se visualice la cantidad de plástico inútil que nos llevamos.
Sí, la verdad que esto empezó en Inglaterra con los llamados plastic attacks, y se ha seguido extendiendo por otros países. Nosotros no hicimos exactamente eso, porque no queríamos comprar los alimentos envasados, pero la verdad que también son iniciativas ciudadanas que nos parecen muy buenas para visibilizar el problema y para también mandar ese mensaje, ¿no? Es decir, si nosotros queremos comprar este producto, ¿por qué tenemos que ser los responsables y encargarnos de la gestión de esos residuos? Si nosotros solo tenemos el producto, no a lo mejor tanto los envases, ¿no? Entonces, este tipo de acciones también llaman la atención de esa cantidad brutal de plástico que nos obligan en este caso a consumir por no tener otra alternativa que no sea de un solo uso y que fuese reutilizable, por ejemplo, ¿no?
Aquí los gobiernos pero son altamente responsables de toda esta historia, es decir, aquí los gobiernos se silban y miran al lado, pero son los que tienen la capacidad de legislar y de prohibir la utilización de determinados productos y determinados productos plásticos.
Sí, pero si no, la legislación también es lo que nos ayuda para que todo esto se regule, ¿no? Ahora, por suerte, tenemos la Directiva Europea de Plásticos de un Solo Uso, que esperamos que implemente de la forma más ambiciosa posible, pero durante todos estos años, cuando no había nada, por ejemplo, salió el Real Decreto de Bolsas, que en vez de directamente eliminar la bolsa de un solo uso y apostar por bolsas reutilizables, lo que hacía era animar a que se cambien todas esas bolsas por bolsas compostables, ¿no? Que al final pueden seguir llevando plástico y son de un solo uso, con lo cual, hasta ahora la legislación había sido muy deficiente. Y esperamos que con esta directiva de plástico no lo sea ya tanto, pero sí es verdad que las administraciones tienen unas responsabilidades que, como tú decías, pues están mirando un poco para otro lado, ¿no?
Que, por cierto, toman decisiones, tú decías, tú recordabas ahora la moratoria la prohibición del plástico de un solo uso, ¿no? Pero primero han tardado un montón en aprobarla y luego la han aprobado sobre todo de cara al futuro, es decir, no hay nada inmediato, todo va para el 2025, el 2020, el 2030, que dices, hombre, no se trata de eso, al menos algunos tenemos más prisa.
Bueno, la verdad que yo sobre todo me río mucho cuando veo cosas ya 2050, que es como, pero si yo no sé ni dónde voy a estar en 2050. Pero en el caso de la directiva de plásticos de solo uso, la europea, ya hay cosas que empezarán a entrar en vigor en 2021, bueno, en dos años, que tampoco está tan mal. Para que dé tiempo a implementarla, no está mal, la verdad, dos años. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, comunidades autónomas que ya estaban avanzando un poco más, por ejemplo, la ley Balear y la ley Navarra, que eran incluso un poco más restrictivas y entraban en vigor para 2020, un año antes que la directiva, por ahora están congeladas porque el Tribunal Supremo no cree que sea adecuado que entren en vigor antes que la directiva. O sea que fíjate, incluso si salen leyes que son un poco más restrictivas o que entran en vigor antes, podrían ser paralizadas desde el Tribunal Supremo, lo cual la verdad que no entendemos, porque como tú decías, la urgencia significa que hagamos cosas lo antes posible para frenar esta contaminación, no para seguir dejando que pase, ¿no?
Pues Alba, en todo caso, nos sumamos desde aquí, desde el FAR, a esta semana de boicot al plástico e intentaremos, en la medida que nos sea posible, reducir todo lo que consumamos de plástico innecesario.
Pues muchísimas gracias.
Así que
espero que tengáis suerte y no os cueste mucho trabajo.
No, yo creo que no cuesta tanto, es solo cuestión de fijarse, me parece. Pero ya te lo diré, el viernes te llamo y hacemos una valoración, ¿vale?
Venga, de acuerdo, muchísimas
Venga.
Gracias.
A ti, un beso, hasta luego. L'Alba García, responsable de plàstics de Greenpeace, fent-nos aquesta recomanació. I abans d'arribar a les 5 de la tarda, atenció a la pregunta que ens proposa la Cristina Cantal. Perquè aquesta setmana farem concurs. I quina és la pregunta, Cristina?
Doncs mira, a quin mes de l'any us banyeu per primera vegada al mar? Tu, Josep Maria, quan ho fas?
A l'agost.
Ets dels valents de l'1 de gener? Vale, tu ets dels de l'agost, eh?
Sí,
bé, doncs precisament això és el que us preguntem i tenim en joc un menú d'entre setmana per a dues persones al restaurant Orígens de l'Escala d'en Vicenç Folgado, que segurament s'hi llaparan els dits i només heu de contestar aquesta pregunta. Quin mes de l'any us banyeu per primera vegada al mar? Al FAR FM, Facebook i Twitter.
Ràdio Arenys, 91.2.
Com un gegant, vaig caminant, tot cantant la vida. I suportant el meu engan, ai, m'he buscat la ruïna. No crec en el meu cap, només sento el meu cor quan m'he llançat al vol. He vist com d'amagat els ulls que m'han plorat, buscaven el consol, saber que s'ha acabat, cridaven el meu nom. Puc ser molt més real que el teu somriure. I enamorant amb el meu cant, ai, buscant un somriure. No crec en el meu cap, només sento el meu cor quan m'he llançat al vol. He vist com d'amagat els ulls que m'han plorat, buscaven el consol, saber que s'ha acabat, cridaven el meu nom. Puc ser el teu somriure. Vull ser molt més rara que el teu somriure i creure'm el que sento de veritat i fer-me gran que el temps no pari mai com un gegant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.